Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 30 de desembre, l'últim programa de l'any. I per no variar, farem un repàs de l'actualitat del dia. Però abans, rebi les salutacions, encara que no us sembli, de qui us parla, la Montse Rodríguez, el José Luis Gil, als esports, Yolanda Bernal, als serveis informatius, Jordi Tuñón i Héctor García, a les vies de so. I avui parlarem de l'augment de casos de Covid, de la variant Omicron, una Covid que no dona treva a Catalunya. 25.000 nous positius a les últimes hores i 45 morts. Avui parlarem del col·lapse que això està provocant als CAPs per l'augment d'aquests casos d'Omicron. Els metges no poden més. Avui en parlarem amb la doctora d'atenció primària, Raquel Gallarre. I 3 de cada 4 afectats pel ERTO encara no han rebut la rectificació de la seva declaració de la renda per part d'Hisenda. Intentar consultar l'estat del teu expedient és molt complicat, per internet gairebé impossible, i aconseguir una cita presencial o una oficina és gairebé molt complicat. La Carmen Elena Valero és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors de Catalunya i ens dirà el per què està passant això. I parlarem també dels apartaments turístics de Barcelona que registren aquestes festes, atenció, pèrdues de 2,8 milions d'euros. Greu situació que estan patint les pimes i els autònoms del sector des de fa gairebé 2 anys, sense mesures de compensació econòmica reals i efectives. L'Enrique Alcántara és el president d'Apartur. I abans d'entrar en matèria, com sempre, a les 7 de la tarda i 2 minuts, a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, és el moment de saber quin temps ens esperen les properes hores. Ja sabeu, arriba el cap d'any, arriba l'any nou, i tots volem saber què ens espera. Servei Català del Trànsit, ho farem després, però primer l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Alba López. Alba, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres acomiadarem l'any amb predomini de cel força blau arreu del territori, excepte algunes boires matinals que tornaran a reaparèixer a les comarques del sud de Lleida i també de l'entorn de la Vall de l'Ebre. De fet, a la depressió central de Lleida seran unes boires persistents amb reducció de la visibilitat, per tant, molta precaució a la carretera. Pel que fa a les temperatures, les mínimes aquesta nit canviaran poc, nocturnes d'entre 3 a 10 graus i màximes que de cara al migdia continuaran sent molt suaus, excepte a les zones afectades per les boires. Per exemple, a Lleida ens quedarem amb màximes demà de 10 graus. En canvi, a la resta del territori s'enfilaran, per exemple, fins als 20 graus a Girona, 18 a Barcelona o els 17 a Tarragona. Per últim, el vent continuarà variable i fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba, per la informació. I ara sí, Servei Català del Trànsit, com estan circulant ara mateix els cotxes per les principals vies. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, ens comencem situant a l'autopista P7, a Barberà del Vallès. Hi ha un accident que talla 2 carrils en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt. També complicacions al lateral de l'autopista P7, a la B30. Hi ha cues també a la mateixa alçada de Barberà, en aquest cas, en sentit sud. D'altra banda, per volum de trànsit, veiem cues també a l'autovia 2, Sant Joan d'Espí, en direcció a Barcelona, així com a les rondes en sentit Trinitat. De moment, això és tot, Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
I ara és el moment de contactar amb els serveis informatius d'aquesta casa, COPE Catalunya i Andorra, amb la veu de la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Yolanda, discoteques i bars musicals finalment no obriran demà per Cap d'Any.
Exacte, i això passarà perquè el TCJ ha desestimat les mesures cautelars que demanava el sector de l'oci nocturn. Considera el TCJ que la petició del sector no és urgent i per això dona de temps fins al 4 de gener perquè la Generalitat defensi també els seus arguments. El sector de l'oci nocturn vaticina el que passarà en les properes hores: festes il·legals, botellots, descontrol i més contagis. Ens ho ha dit Joaquim Boada, secretari general de FECASARM.
Evidentemente esto provocará que en Cataluña haya más de 1.500 botellones y fiestas ilegales y que por tanto se van a producir desórdenes públicos, actos incívicos en estos espacios totalmente incontrolados e incontrolables. Se van a producir conductas también que van a propiciar mucho más los contagios.
La decisió del TCJ és un cop molt dur a un sector especialment tocat en aquesta pandèmia. La de demà és una de les nits més importants de l'any i no obrir suposarà perdre uns 75 milions d'euros. Ramon Mas, secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, li demana al govern un calendari perquè els negocis puguin prendre decisions.
Si no tenim un calendari clar, serà difícil que puguem gestionar i planificar aquest any 2022, sobretot el primer trimestre, perquè tenim que prendre decisions estratègiques molt importants. Què fer amb els nostres treballadors, fer ERTOs, fer acomiadaments...
Demà, per Cap d'Any, hi haurà un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i també de policies locals per garantir el compliment del toc de queda i per evitar festes il·legals i aglomeracions a la via pública.
I canviem de tema per parlar de l'ofensiva independentista que ha obligat a una família a deixar Viladecans i tornar a Galícia per garantir el benestar del seu fill de 9 anys.
El David, que és el seu pare, porta 12 anys treballant a Barcelona i mai havia tingut problemes amb el català. Tot va començar quan el seu fill va rebre pressions a l'escola perquè parlés en català, no només a classe, sinó també al pati. El nen cada vegada estava més incòmode i van decidir tornar a Galícia. El David ens ha explicat que un cop a Galícia, quan buscaven escola, el primer que preguntava al nen és si l'obligarien a parlar en gallec.
Lógicamente el director... Pero se quedó con los ojos abiertos y dijo, no, tú hablas, hablo en la clase de gallego, tú hablas en el idioma en el que te sientas más cómodo. Aquí no obligamos a nadie. Dice, no, es que yo en mi otro cole, pues tenía que hablar en catalán. Y muchas veces, si no hablaba en catalán, pues la señorita me regañaba y a veces me castigaba.
Però el fill del David no només l'assetjaven per no parlar en català, sinó també pel fet de que el seu pare és policia nacional. La seva tutora va dir davant de tota la classe qui era el seu pare i que la policia nacional és dolenta, que pega i que quan els veiessin pel carrer sortissin corrents.
En fi, ho dèiem a l'inici del programa, Iolanda, la Covid no dona treva a Catalunya. 25.000 nous positius a les darreres hores i 45 morts.
Sí, també continua augmentant el nombre de pacients que ingressen a l'hospital. A cures intensives ja són 436. L'atenció primària està desbordada, per això les farmàcies es tornen a oferir per assumir tasques relacionades amb la Covid, però també amb altres patologies. Demanen el que ja es fa a Europa, deixant a metges i infermeres l'atenció més especialitzada. Antoni Torres és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
Si tenim un munt de països a Europa que han utilitzat les farmàcies com una eina clau en la lluita contra la pandèmia, no sembla que sigui una bona idea aquí no utilitzar-les, al màxim possible. I això que parlo des de Catalunya, que és el lloc on més s'utilitzen les farmàcies. Som els primers d'Espanya, però els darrers d'Europa.
Hem de dir que en l'última setmana s'ha multiplicat per 20 la venda de tests d'antígens, tot i les dificultats de subministrament, perquè la majoria venen d'Àsia.
I gairebé 2.000 advocats han signat a favor del comunicat de la secció de Dret Constitucional del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Sí, un comunicat que, recordem, demana que es compleixi la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà. L'advocada i professora de Dret Civil a la UB, Chantal Moll, diu que el que ha de fer el govern és acatar aquesta sentència i no obligar a les famílies a anar als tribunals.
Los abogados no deseamos tener que intervenir en este asunto. Pero si la Generalitat incumple, pues a las familias y a las asociaciones afectadas no les quedará otro remedio que pedir la ejecución. Y allí estaremos los abogados, evidentemente, para que se cumpla y se respete el Estado de Derecho.
Aquest comunicat també condemna qualsevol tipus d'assetjament als menors afectats i demana als polítics que no difonguin missatges que generin confusió.
I a Lleida, l'Ajuntament vol acabar amb les conductes incíviques que embruten la ciutat i per això fan servir el patrullatge de paisà.
Sí, hi ha veïns que no recullen, per exemple, els excrements del gos o que llencen runa al carrer. Però, si no se'ls agafa infraganti, és molt difícil de sancionar. Ara, agents de la Guàrdia Urbana de Paisà faran especial vigilància en les zones on s'han detectat més problemes o on hi ha més denúncies. Ho explica Jaume Falcó, que és el coordinador del Pla de Millora de l'Espai Públic de Lleida.
Amb agents uniformats és difícil enxampar alguna persona que porta el gos i que el gos ha defecat i no ha recollit els excrements o enganxar alguna persona que ha disposat un sofà al contenidor. Per això posem en marxa aquesta experiència pilot de dir, posar agents no uniformats amb la intenció de ser més efectius en la detecció i en la sanció.
Les sancions per conductes incíviques oscil·len entre els 120 i els 3.000 euros.
Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona detenen a 6 persones en el desallotjament de 2 narcolocals del Poble Sec.
S'han comissat també diverses quantitats de drogues. Un dels locals estava al carrer Blesa i l'altre al carrer Piqué. Molts veïns s'havien queixat de les molèsties que generaven les entrades i sortides de venedors i consumidors. Les protestes havien anat a més en els darrers dies i, a més, en el cas del local del carrer Piqué, l'Ajuntament havia portat un informe al jutjat alertant d'un risc de salut pública.
Yolanda Bernal, que tinguis una bona sortida d'any i millor entrada al 2022. Gràcies, fins l'any vinent.
Igualment, fins l'any vinent, que vagi bé.
Senyor Gil, bona tarda. Esports a la cadena COPE a les 7 de la tarda i 10 minuts. Què tal,
companys? Lo que queda de Montse. Bona tarda.
Ahí estamos, acabando el año. Escolti'm...
Por todo lo alto.
La plantilla del Barça, escolti'm, s'omple de positius. No seria millor deixar de jugar, si no hi ha gent per
això,
fer-ho?
No, un moment. Vostè parla de deixar de jugar. Deixar de jugar és una cosa que marca la normativa.
Sí.
Si tens un porter, 4 de la primera plantilla i 8 del filial, i ja sumes 13... Doncs apa, pots jugar. I de moment el Barça podria jugar a Mallorca. El que passa és que això del Covid a Can Barça és com una pel·lícula de terror, eh?
Pues sí.
Cada vegada hi ha un capítol més i hi ha més positius. A Can Barça hi ha el vestidor de Xavi. Actualitza el parte de guerra, sense Montse Rodríguez, el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse, i bon any, i que vagi bé aquest últim programa i recuperis.
Gràcies.
I bona tarda, José Luis. Sí, 3 nous positius que hem conegut avui, Coutinho, Abde i Des, que se sumen a un total de 10 al brot del Futbol Club Barcelona en aquesta tornada de les vacances d'hivern. Això vol dir que Xavi té 9 jugadors del primer equip disponibles contra el Mallorca. Són 7 jugadors de camp i 2 porters. Estan, per tant, dins de la normativa, Montse, estan dins de la normativa de la Lliga, tenen més de 5 jugadors del primer equip, i l'11 de Xavi davant el Mallorca seria, bueno, no cal ningú mag, perquè en realitat és l'únic que té Ter Stegen en porteria, Araujo, Eric García, Piqué, Mínguez en defensa, Frenkie de Jong, Nico del Barça B, i Riqui Puig al mig camp, i a dalt, Ilias del Barça B, Luc de Jong, que els hi surt més a compte que aguanti uns dies amb la samarreta blaugrana, i Jude Glà del filial. Només quedaria com a suplent i amb fitxa del primer equip Neto, un porter. El Barça té en total 17 baixes segures per diumenge. Demà descansen i tornen dissabte dia 1 a les 6 de la tarda als entrenaments, i abans de les 4, roda de premsa de Xavi prèvia al Mallorca-Barça del diumenge.
Insisteixo, hem d'estar atents perquè, com que el Barça ha fet aquest degoteig de positius, primer va confirmar 2, després altres 2, avui 3, doncs hem de veure això, perquè de mica en mica que vas confirmant positius t'apropes a aquesta frontera crítica, de tenir un porter, 4 de camp i 8 del filial.
Escolti'm, per... si no, que surti el president, no? La porta està bé o...?
No, és que no està inscrit a la Lliga.
Ah, bueno, és veritat.
Ni Ferran Torres tampoc està inscrit a la Lliga, de moment. És veritat que el mercat s'obre el dia 3, però d'això de la inscripció de Ferran Torres i de noms propis que han sortit a les últimes hores protagonistes a Can Barça, també ens ha de comentar el Víctor per on passen aquests ítems d'actualitat que porten nom i cognoms en l'actualitat del Barça.
Hi ha tres. El primer, Ousmane Dembélé. L'últim que pot explicar la cadena COPE sobre Dembélé és la postura del Futbol Club Barcelona. Veuen el francès més fora que dins del Barça. Si arriba una oferta aquest hivern, l'acceptaran. Estan molt decebuts amb ell perquè creuen que el seu rendiment ha estat ridícul en aquests gairebé 5 anys que ha estat al club i que les seves pretensions econòmiques, o les del seu representant, Moussa Sissoko, estan fora de mercat. A més, ja tenen substitut. És el mateix Ferran Torres que el van fitxar amb aquesta intenció. I del fair play que comentaves, José Luis, des del Barça reconeixen que està complicat, però si surten jugadors podran complir amb el fair play i inscriure Ferran Torres. Un altre nom, Álvaro Morata, ho comentava amb Sports Cope. Ho avançava el diari As Avui i ho ha confirmat la cadena COPE. Barça i jugador han parlat per estudiar la possibilitat que el davanter internacional de la selecció espanyola jugui al Barça. És una operació que reconeixen les parts és complicada, només vindria amb una sessió amb opció de compra obligatòria on entraria un triple acord entre la Juventus, el club on estarà, el Barça i l'Atlético de Madrid, que és el club propietari. Una de les claus seria que l'Atlético ha de pagar 40 milions obligatoris per Antoine Griezmann al Barça i que el Barça hauria de pagar uns 35 milions d'euros per Álvaro Morata a l'Atlético. Per tant, podrien arribar a un acord entre els dos clubs. I l'últim nom és Abde, l'internacional marroquí, però no és del Marroc, però no jugarà amb la selecció del Marroc, que és la notícia que hem donat avui a Deportes Cope. Es decanta per la selecció espanyola, però amb un objectiu clar, no anar a la Copa Àfrica. Ahir havia enviat missives a la selecció del Marroc per no anar a la Copa Àfrica i jugar al mes de gener a les ordres de Xavi Hernández. No li han fet cas i Abde el que ha decidit és renunciar a la selecció del Marroc i esperar la trucada de Luis Enrique, i quan arribi vestirà la samarreta de la roja de la selecció espanyola.
Clar, és que tornem a insistir, eh? Imagina't que tu vols treure't un cafè de la màquina, vas a la màquina, obres el teu moneder, treus un euro... No, escolti, perquè vostè pugui treure's el cafè, ha d'alliberar d'altres 4 euros. Clar, és complicat el tema. Parlant de Dembélé, l'hem convertit en protagonista a la pregunta blaugrana del dia, al nostre compte de Twitter, @esportscope, sobretot després d'aquesta aturada de les negociacions de les darreres hores. Què ha de fer el Barça amb Ousmane Dembélé? Donàvem dues opcions: plantar-se i no renovar-lo, fins aquí hem arribat, Usman, o renovar-lo a qualsevol preu, demanés lo que demanés. Opció més votada, i molt clarament, 87,2%, plantar-se, no renovar-lo, adéu-siau, Usman, i tanta paz lleves como descanso dejas, que deia el clàssic.
Que és lo mismo de hasta luego, Mari Carmen. Última també, oportunitat de l'any a l'Espanyol per guanyar fora, Gil.
Sí, perquè estem parlant d'aquests partits que jugaran el dia 1 de gener, o el dia 1 de gener, no, el dia 2 de gener, quan se'n reprengui la Lliga, però aquesta jornada comença demà. Comença demà a Mestalla, amb un València-Espanyol. Prou bé que ho saps tu, Montse, perquè el partit t'enxampa al vell mig del teu horari, efectivament. I aquest València-Espanyol és l'última oportunitat, com deies, que té l'Espanyol el 2021 de donar-li una alegria a la seva afició fora de casa. Hi havia curiositat per la llista de convocats blanquiblava, atesos els casos de Covid confirmats pel club blanquiblau. De fa poquets minutets ja és oficial aquesta convocatòria per jugar demà a Mestalla. Juan Arias.
Què tal, companys? Bona tarda. Vicente Moreno ha convocat 23 jugadors per enfrontar-se demà al València. L'Espanyol té 6 baixes: Calero, Mérida, Herrera, David López, Joan García i Vadillo. Recupera Òscar Gil i compta amb els jugadors del filial Gorjón, Jofra i Villahermosa. Ara bé, si em demanes quins jugadors són per decisió tècnica, quins jugadors estan lesionats i quins jugadors pateixen la Covid, jo podria fer una aproximació, però no m'atreveria per això de que l'Espanyol no ha donat oficialment els jugadors afectats per la Covid. Sabem que Vadillo està molt a prop d'anar cedit al Màlaga, per tant, seria un dels jugadors que en principi no tindria Covid, però podria ser que tot i això també estigués afectat per la Covid i que David López arrossegava molèsties. Per tant, si et sembla, Montse, deixem això, 6 baixes, sense més qüestions. De cara al partit de demà contra el València, Vicente Moreno a la roda de premsa diu que té opcions de guanyar, tot i que el València doncs està acabant prou bé l'any, però que serà molt complicat trencar aquesta ratxa tan negativa que pateix l'Espanyol fora de Cornellà Prat, on només ha assolit aquesta primera volta 3 punts i és el segon pitjor equip de la primera divisió després del Levant a domicili. Per cert, el València havia anunciat 4 positius. Després han dit que segurament 2 s'han recuperat i que a l'hora del partit, un 4:15 de la tarda demà, potser tots estan recuperats.
Ah, mira, bona notícia.
Vull dir que jo, home, jo no m'ho crec. No m'ho crec, perquè que si hi ha 4 positius d'abans d'ahir, no crec que s'hagin recuperat, tot i la rebaixada de la quarantena del govern. Per cert, Mestalla al 75%.
Sí, efectivament, estem a la normativa nova establerta pel govern. Els jugadors del filial també donen pistes, eh? Significatiu que no estigui Joan García en aquesta llista perquè és el segon porter de facto de l'Espanyol. Ha entrat Jofra, que és un extrem, ha entrat Villahermosa, que és un mig centre, i ha entrat Gorjón, que és un central.
Això per Calero, segurament.
Ah, efectivament. També,
però bé, és que és això de la saber qui es baixa per un motiu o per altre. Jo no entenc, perquè hi ha força clubs que sí que diuen quins jugadors estan afectats per la Covid.
S'ha de respectar, evidentment, el dret a la privacitat.
Juan Arias, bon any!
Hola, igualment a tothom, eh?
Un petó, que vagi bé, adéu-siau. Quina és la pregunta de l'Espanyol?
Ràpidament, Rodríguez, quina posició s'ha de reforçar en el mercat d'hivern? Davantera, 45%, mig del camp, 32%, defensa, 21%.
A 9:15, Eurolliga, Baskonia, Barça.
Sí, senyora, i Ricky Rubio, que diu adéu a la temporada, trencament del lligament encreuat anterior, genoll esquerra, un altre cop, com el 2012, 10 mesos de baixa pel jugador del Masnou.
I Colorín Colorado?
El 2021... Hemos confinado. Esperem que per sempre més, eh? I que tanta paz lleve también como descanso ha de dejar.
Senyor Gil, gràcies. Bon any també per vostè. Que vagi bé. A les 7:19, el que farem ara mateix és parlem dels col·lapses als centres d'atenció primària per l'augment dels casos d'Omicron. Els metges no poden més.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Juhu! Ja no té...
tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
En Hipoyagán, la tormenta perfecta en precios. Con precios imposibles de mejorar, compruébalo. Sofás cheslón con asientos extraíbles, respaldo reclinable con arcón y puffs, modelo Fura, antes 1898, ahora 759 euros. Pague a 12 meses sin intereses. La tormenta perfecta en precios. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Hipoyagán.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Flexicar.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra us vull llegir alguns titulars. Espanya supera els 100.000 contagis diaris de Covid en un altre dia de rècord de contagis. Pic de visites als CAPs per coronavirus. Són unes xifres bestials. L'Òmicron és capaç d'infectar un quart de milió de persones cada setmana a Catalunya. Els experts avalen la quarantena de 7 dies. Més de la meitat dels espanyols volen que la vacuna sigui obligatòria. I Pedro Sánchez justifica la quarantena de 7 dies perquè diu que cal trobar un equilibri entre salut i economia. Davant aquests titulars, em poso en contacte amb la doctora Raquel Gallarre, que és mèdica de família i col·laboradora de la plataforma Rebelión Atenció Primària. Doctora Gallarre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, frente a todos estos titulares, ¿uno qué puede decir?
Bueno, que es cierto que la situación del COVID está ahora totalmente descontrolada. Tenemos una transmisión comunitaria en Cataluña con más de 20.000 casos diarios. Y bueno, que afortunadamente estos casos están siendo mucho más leves que olas anteriores, porque la variante Omicron tiene una sintomatología más leve y también seguramente por el alto índice de vacunados que tenemos en nuestra comunidad.
¿Cómo lo están viviendo ustedes, los médicos de atención primaria? Porque creo recordar que el otro día ya decían que por favor no se acercaran a los centros de salud los que hayan dado positivo en un test que nos hacemos en casa, a no ser que tenga pues algún, bueno, que se encuentre grave, ¿no, doctora?
Bueno, lo estamos viviendo muy mal. No solo los médicos de atención primaria, sino todos los profesionales que trabajamos en ella, los administrativos, las auxiliares de enfermería, las gestoras COVID, las enfermeras, las trabajadoras sociales, porque es una oleada de personas que en muy poco espacio de tiempo han venido para hacerse una prueba, y todo eso hay que organizarlo. Estoy hablando que hace un mes teníamos unas 180 visitas por COVID y este lunes día 27 tuvimos 722. Eso solo las visitas por COVID de nuestra planta, que luego cada equipo tenía los suyos. Entonces, claro, estamos ante un tsunami de gente que acude al CAP para hacerse una prueba o para confirmar una prueba porque estaban los protocolos previos.
Sí.
Y que en realidad no están gravemente enfermos, ¿no? Entonces, esta decisión de aceptar los autotests que la gente compra en las farmacias, a mí, sinceramente, me parece muy acertada, porque nos fiamos de lo que las personas nos explican,
¿sí?
Porque evita que gente infectada acuda a los CAPs y pueda infectar a otras personas, y evita tener que dar una atención a una persona que realmente por los síntomas no lo necesita, ¿no? Entonces, el problema de esto es que, bien, los test de las farmacias son caros, no todo el mundo se lo puede permitir,
sí.
y que también en la última semana hay un desabastecimiento de test por la oleada de compras que ha habido, ¿no? Sí. Entonces, que todos íbamos a comprar test para hacernos antes de las cenas de Navidad y de las cenas de Nochevieja, esto ya se sabía. Esto se tenía que haber previsto, me parece, ¿no? Entonces, es una falta de previsión, igual que pasó en anteriores olas, pero bueno, en anteriores no lo sabíamos, pero es que llevamos 6 ya. Y bueno, entonces sí que me gustaría recalcar, ya que me dais voz, que no es que no queramos atender a la gente en los CAPS, es que queremos tener sitio para poder atender a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y los pacientes que están infectados por COVID, aquellas personas que tienen más de 4 días de fiebre, que tienen mucha dificultad para respirar o que tienen una tos muy, muy, muy persistente, por favor que contacten o que vengan. O sea, estas personas tienen que venir. Las que tienen síntomas de catarro pueden quedarse en sus casas e intentar esperar a que nosotros nos pongamos en contacto. ¿Vale?
Doctora, ¿quién ayuda a los que ayudan? Lo digo porque ustedes están al pie del cañón desde hace casi 2 años. Esto ha sido un no parar. Estamos en la sexta ola. ¿Ustedes no tienen recambios?
No. No tenemos recambios. Y además el hecho de que los sanitarios tengamos que estar a veces siendo contactos estrechos con vivientes, visitando y compartiendo zonas de trabajo con nuestros propios compañeros, está incrementando el riesgo de contagios entre sanitarios, pero es que no hay sanitarios, ¿no?
¿Por qué no se contratan más?
Pues dicen que no hay, pero lo cierto es que llevamos unos 10 años de condiciones laborales muy, muy, muy deprimentes en nuestro país. Los residentes de medicina de familia que terminaron en mayo-junio de este año, les ofrecieron unos contratos de 6 meses. En Cataluña faltan como 2.000 médicos de familia. Y a estos residentes, que son gente súper formada, que llevan 4 años de especialidad, les ofrecen un contrato de 6 meses. Terminan con 28 años de plantas, que lo que máximo te ofrecen son 6 meses. La gente se marcha. Se marcha hacia otros contratos mucho más estables. Tendrían que haberlos fidelizado, igual que hacen en otros países, de ofrecerles contratos indefinidos, y así la gente no se marcharía y podría establecer un plan de vida. De 6 meses en 6 meses no puedes establecer un plan de vida.
Está claro.
Lo mismo ocurre con las enfermeras. Hay enfermeras, pero se marchan porque no les ofrecen contratos dignos. Y después están otros profesionales sanitarios que necesitan formarse para esta oleada que ha venido en estos 2 años.
Doctora, cuando usted escucha al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justificando que la cuarentena ahora va a ser de 7 días, porque dice que hay que encontrar un equilibrio entre salud y economía, ¿esto cómo se come?
A ver, yo no tengo base científica para asegurar si puede ser de 7 días o de mantenerse de 10 días. Yo aplicaría prudencia porque ya nos ha dado varios sustos este virus. Pero lo que no puede ser es decir que hay que encontrar un equilibrio entre economía y salud cuando los protocolos de salud exigen que tengamos diagnosticados con test a todas las personas que tengan síntomas leves para intentar frenar la transmisión y darles bajas para que se mantengan aislados en casa, para frenar la transmisión, pero después todas las medidas de la economía siguen abiertas. Yo no sé qué es mejor, si porque estos síntomas son más leves. Yo no sé qué es mejor, pero sí que sé que las dos cosas a la vez no se pueden dar, porque lo estamos pagando la atención primaria, porque todos estos síntomas leves que podrían estar en otro sitio vienen a la atención primaria para ser diagnosticados, para hacerles las bajas, cuando el resto de las medidas para que no haya transmisión del virus no se están tomando en cuenta. Las fiestas, los conciertos, etcétera, etcétera.
Doctora, creo que es muy importante remarcar lo que ha dicho usted hace un momento. ¿Quién es o cuándo hay que acudir al centro de salud? Estará bien que vuelva a repetirlo, porque seguramente alguna persona se habrá hecho el test en casa, posiblemente le ha dado positivo, pero son asintomáticos. Vuelva a recordarme, ¿quién y cuándo hay que ir al centro de salud?
Tienen que venir al centro de salud aquellas personas que hayan dado positivo o que no y que tengan fiebre alta de más de 38 durante 4 días o que se encuentren como muy, 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 muy cansados, pero más de 4 o 5 días. Los primeros días todo el mundo puede encontrarse cansado. Que tengan una tos persistente durante más de 4 días y también que desde cualquier momento que noten dificultad para respirar, que no puedan respirar correctamente, que se cansen muchísimo en hacer actividades de la vida diaria como ir al baño o ducharse. Entonces es necesario que contacten con nosotros. Pueden contactar por teléfono, ya sé que los teléfonos están muy colapsados, ¿sí? Pero también a través de la página web del CatSalud tienen un sitio donde ponen tengo síntomas COVID o donde pueden explicar brevemente lo que les pasa.
Eso es.
Y detrás de eso hay una batalla de administrativos distribuyendo visitas para que nosotros nos pongamos en contacto con ellos.
Y que no paran. Y lo que es triste, doctora, es que debido a toda esta presencia de coronavirus, esta variante Omicron, no quiero pensar la cantidad de gente que tenía visitas para o intervenciones o para otro tipo de patologías y que no están pudiendo acudir debido a que estamos ya casi colapsando los hospitales y en enero y febrero se espera también un repunte importante. Yo le agradezco muchísimo, doctora Raquel Gallarre, médica de familia y colaboradora de Rebelió Atenció Primària, que haya estado con nosotros y espero y deseo que pongan manos a la obra quienes tengan que ponerlo y contratar a más médicos, a más enfermeras, que es necesario.
Ojalá.
Que la salud es lo más importante. No hay que olvidarlo nunca. Doctora Gallarre, muchas gracias, suerte y le deseo mucha salud para el próximo año.
Muchas gracias a vosotros igualmente.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Certales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra,
sí.
Las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural vital, deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Esto pero lo hemos probado. Yo llevo 20 y muchos años con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa y gratuita, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente me enseña las pruebas, si no las tiene las pedimos, me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor, se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos porque lo tengo muy claro y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y aparte de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Els gestors administratius de Catalunya denuncien que gairebé 6 mesos després de finalitzar la campanya de la renda 2020, 3 de cada 4 afectats per un ERTO encara no han rebut resposta per part de l'Agència Tributària sobre la rectificació de la seva declaració. Aquestes rectificacions són a tornar, és a dir, són a favor del contribuent perquè van pagar de més o se'ls va tornar de menys del que realment els pertanyia. En parlem amb la Carme Elena Valero, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Carme Elena Valero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, 2021 estem parlant. S'està juntant aquí campanya rere campanya amb el tema dels ERTOs. Què ha passat?
Doncs, bueno, tenint en compte que dins de 3 mesos ja tornem a tenir campanya de l'any 21, doncs encara tenim tots aquests temes pendents de l'any anterior i que de moment encara no sabem quan s'acabaran de resoldre. Estem parlant de persones que en el moment de fer la renda no coneixien exactament quina era la quantitat a declarar per part del CEPE, del seu ERTO, i alguns inclús van conèixer que havien de tornar aquests diners en plena campanya. Es va fer el que l'Agència Tributària demanava, doncs, que era fer una rectificativa en plaç, que això vol dir rectificar les teves dades i presentar una nova declaració abans que acabi el plaç de renda. Aquestes persones van tenir que pagar el que sortia en la primera declaració, que era de més, i no se'ls ha tingut en compte el que havien de pagar de menys. Vol dir, doncs, que hi ha milers de declaracions encara pendents de resolució en quantitats de tornar d'aquestes persones que no només van rectificar en el seu moment, sinó també d'altres que han conegut les quantitats a posteriori.
Vosaltres, Carme, ja veu assenyalar en el seu moment que a prop del 70% de les declaracions de la renda de treballadors en ERTO ja s'havien presentat de forma incorrecta, per la qual cosa molts d'aquests contribuents van haver de regularitzar la seva declaració una vegada presentada. La manca de dades actualitzades per part del CEPE va ser la principal causa.
Sí, efectivament, aquesta va ser la recomanació, no només nostra, sinó també des de l'Agència Tributària, i és el que estem comentant. A data d'avui també encara hi ha molts contribuents que no saben com rectificar la seva renda perquè encara no se'ls ha comunicat la quantitat correcta a tornar. Això ens trobem que l'Agència Tributària diu que no té les dades del CEPE, i per una altra banda, doncs, els que sí que la tenen, doncs, ens trobem en que aquestes devolucions a 6 mesos o inclús algun mes des que es va presentar aquestes declaracions, doncs encara no sabem res.
Mm-hmm. Vosaltres corroboreu que intenteu consultar l'estat de l'expedient, que és complicat, per internet és gairebé impossible, i aconseguir una cita presencial a una oficina és encara més complicat, no?
Sí, el procediment que abans teníem, abans de la pandèmia, doncs podies acostar-te a qualsevol de les oficines de l'agència tributària, la delegació que et pertoqués, i allà t'informaven de com estava el teu expedient. En aquests moments, l'únic que ens diuen és que està en tràmit, i si consultes per internet, també està en tràmit. També pensem que hi ha moltes persones que tampoc poden fer aquesta consulta per internet, però és igual, perquè no sabem en quin punt està l'expedient.
Vosaltres demaneu un pla global, no?, de recuperació i l'atenció personal, que no quedin indefensos els ciutadans que no saben o no poden fer les seves consultes online, no?
Sí, és que hem de pensar que no és només l'agència tributària. Estem parlant de l'agència tributària, estem parlant del CEPE, Seguretat Social. També ens trobem amb molts problemes amb estrangeria. És a dir, que l'atenció personalitzada en aquest moment doncs, és molt dificultosa. I clar, ens trobem de que no hi ha manera de poder dirigir-nos amb algú que ens expliqui com està tots els tràmits que hem de fer a les administracions.
Uh-huh. I ara aquestes persones que han de fer la declaració, com deies tu que està al tocar, què passarà?
Doncs bueno, a data d'avui el CEPE no ha actualitzat les dades de l'any 20, doncs no sé si en tot el temps que ha passat això no s'ha fet, si en tres mesos que falten i poqueta cosa més per començar la campanya de l'any següent estarà tot actualitzat. Jo, sincerament, veig dificultats perquè en l'any 2021 també hi ha vingut molta gent en ERTO.
Clar, clar.
I sembla que això continuarà. Per tant, tornarem a tenir una campanya que tampoc acabarà tenint les dades correctes i que solaparà amb l'anterior.
Clar, clar. Vosaltres assegureu que aquesta laxitud de l'administració tributària a l'hora de donar resposta davant la rectificació, que no és nova, també imagino que deu afectar, Carme, a d'altre tipus de contribuents.
Sí, parlem en general de les rectificatives. No és només de les persones que han estat en ERTO. També ens podem trobar amb persones que bé que inclús tenien les dades que no eren correctes, i tens tot el pla de voluntari per poder rectificar, però també persones que han conegut situacions diferents, com poden ser, per exemple, la concessió d'un grau de minusvàlua. Aquestes persones, la renda els sortia a pagar i és molt probable que aquesta renda surti a tornar. Doncs hem de tenir en compte que tota aquesta gent se'ls deu diners.
Clar.
I evidentment són persones
que necessiten
que falta, aquests diners.
I ho necessiten, òbviament. O sigui, que s'ha girat feina, Carme.
Bueno, no, nosaltres, sincerament, amb això no podem fer res. O sigui, nosaltres l'únic que estem demanant és que l'administració posi les seves eines a disposició del ciutadà. Clar. Perquè nosaltres no tenim les eines per poder-los ajudar.
Evidentment. Doncs aviam si posen mà a l'assumpte ja, perquè 3 de cada 4 afectats pels ERTOs encara esperen aquesta rectificació de la seva declaració de la renda per part d'Hisenda. T'agraeixo molt, Carme Elena Valero, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, que acabis molt bé l'any i segurament en tornarem a parlar a principis del vinent per parlar sobre la nova declaració de la renda que haurem de presentar. Carme, gràcies.
Moltes gràcies i esperem que tot això s'acabi arreglant aviat.
Tant de bo, toquem fusta. Gràcies, Carme. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu. 7 de la tarde, 43 minutos. Esto es La Linterna, COPE, Cataluña y Andorra. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si te quedaras tirado con el coche? Bueno, pues mira, coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. Oye, que no tardan nada. Es rápido, es cómodo y además muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, llama ahora mismo al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños vinos para no fallar o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, vosotros sabéis que yo soy más de radio que de tele, pero de vez en cuando veo algún programa de televisión. Y ayer Risto Mejide en Todo es Verdad hablaba sobre las cirugías estéticas y los auténticos, bueno, no sé cómo llamarlos, pero errores que se cometen. Pero se cometen en sitios donde no se está autorizado, donde no tienen una garantía, donde no tienen aquello que tiene el Centro Médico y de Estética Starbene. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre hay que ir a un centro autorizado, un centro donde la persona que te realiza los tratamientos sea un profesional, porque de lo contrario pasa, pues imágenes como las que vimos ayer, si hay alguna persona que vio el programa ayer de Risto Mejide.
Yo lo vi también y creo que fue un programa muy interesante porque por lo menos pone el signo de alerta, ¿no? En fijarse en determinadas cosas. Mm. Evidentemente lo que tú acabas de decir es así, es decir, se debe acudir a centros que estén autorizados, centros con personal cualificado, no buscar nunca precios muy, muy, muy baratos, porque normalmente lo barato luego sale caro al final. Mm. Pero me gustaría hacer una apreciación, Monse. Sí. Tú decías el acudir a centros cualificados, perfecto. Mm. Pero también ayer se pudieron ver casos donde lo que había hecho el profesional a lo mejor no estaba mal hecho técnicamente, pero sí, el resultado final era de una falta de armonía brutal. Cierto. Es decir, piensa que hay personas que son adictas a estar haciéndose cosas continuamente.
Doctora Torrejón, vamos a hablar del ácido hialurónico, que mucha gente habla de él. ¿Todos los ácidos hialurónicos son iguales?
No todos los ácidos hialurónicos son iguales. En primer lugar, no todos son de igual calidad. Esto es muy importante, porque la diferente calidad del proceso de fabricación, llamémosle así, de ese ácido hialurónico, va a determinar que tenga un precio que tenga otro, ¿no? Es decir, es como un coche de una marca y otro coche de otra marca. Los dos coches te pueden llevar de un sitio a otro, pero no los dos te dan las mismas prestaciones, ¿no? Pues lo mismo le pasa al ácido hialurónico. Hay laboratorios muy cualificados, laboratorios europeos magníficos, que producen un ácido hialurónico de magnífica calidad también, que hace que sea un producto que se integra muy bien en el tejido. Es decir, que al final es como que formara parte del propio tejido, ¿no? Entonces, ese producto pues lo vamos a manejar muy bien los profesionales a distintos niveles. Y hay también otros procesos, otros tipos de ácido hialurónico, que esto yo no sé si alguna de las personas que lo escucha lo habrán visto, que ven que hay una persona que tú le notas rara y es una persona que le ves como un volumen y cuando sonríe es como que se forma una pelota que se queda fija y que no acompaña a la mímica facial. Sí. ¿Vale? Entonces eso quiere decir que ahí se ha utilizado también un ácido hialurónico, pero de diferente calidad, que tiene, digamos, menor calidad que lo que he dicho anteriormente y que se integra peor en el tejido. Esto en cuanto a las calidades de los ácidos hialurónicos, que ya determinan que tengan un precio o tengan otro. Pero es que luego, dentro de que un ácido hialurónico pueda ser muy bueno y pueda ser de buena calidad, pueden tener diferente concentración, es decir, que sea más espeso, para que el oyente lo entienda, ¿no? Entonces, que puedan hacer más volumen o que puedan determinar más cuota de hidratación, es decir, hay diferentes concentraciones, para entendernos, de ácido hialurónico, que va a determinar que lo podamos utilizar pues según qué tipo o escojamos en ese momento, o bien para hacer una hidratación de labio, o para hacer un aumento de labios, o para hacer un aumento de pómulo, o para corregir un surco. Es decir, que todo esto hace que haya muchas prestaciones, haya varios productos y haya varias indicaciones, y por eso lo que tú decías al inicio del programa, ¿no? La necesidad y el interés de acudir a un profesional cualificado y un profesional con el conocimiento oportuno.
Y si es en el caso de la doctora Torrejón, del Centro Médico y Estético Starbene, la primera visita, ya sabéis, gratuita e informativa, podéis preguntar absolutamente todo lo que queráis y la doctora pues os va a decir lo que ella ve o deja de ver, y si a ti te apetece, pues manos a la obra, y si no, pues encantados de conocernos.
Y tanto que sí. A mí lo que más me gusta es intercambiar opinión con el paciente. El paciente me cuenta qué es lo que le gustaría conseguir. Yo le digo desde mi criterio, porque no le puedo ofrecer otro, ¿no? Si entiendo que sería conveniente o no, qué técnica le podríamos hacer, y al final darle un presupuesto y el paciente toma la decisión, como es lógico y natural.
Bueno, voy a dar el número de teléfono del Centro Starbene, 93414-3631, 93414-3631.
y le dijo, le dejo, doctora, estos últimos minutos para que se dirija a la audiencia, porque sí, se acaba el año, ya nos volvemos a escuchar,
correcto,
el año que viene.
Correcto, correcto. Te agradezco muchísimo que me des estos últimos minutos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que a lo largo de este año 2021 han depositado la confianza en nosotros para acompañarles en diferentes procesos, en la solución o en la búsqueda de diferentes resultados que deseaban. Quiero agradecer a COPE, como siempre, ¿no? Que se nos presenta como el mejor altavoz que podemos elegir para transmitir nuestro conocimiento y tal como enfocamos esta profesión a las personas que escuchan la cadena. Quiero agradecer a mi equipo, ¿no?, que me acompaña siempre en la consecución de los éxitos que conseguimos en nuestro centro. Y solo pido y deseo una cosa, que el 2022 sea el triple de bueno del 21. Y a lo mejor me dicen, es exagerada. No, es que el 21, como no ha sido bueno, el triple de algo que no ha sido muy bueno ya será ya será bastante, ¿de acuerdo?
Pues
que sea bastante mejor que este a todos los niveles, sobre todo a nivel de salud y a nivel de trabajo para todos.
Desde luego. Doctora, pues lo mismo le deseamos a usted, a todo su equipo.
Gracias.
A la gente del Centro Médico y Estético Starbene. 93414-3631, primera visita gratuita. ¡Feliz Año Nuevo, doctora Torrejón!
Gracias, Monse. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, no marxeu, que d'aquí un moment parlem dels apartaments turístics que estan registrant unes pèrdues de 2,8 milions d'euros degut a la pandèmia de la Covid.
Aprovechen Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el gambón gigante de 20 a 30 piezas por kilo por solo 8,49 € el kilo. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Pues abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga. Entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El 22% de les reserves que esperaven aquests dies als habitatges d'ús turístics de la ciutat de Barcelona han estat cancel·lades després de les mesures anunciades la setmana passada per la Generalitat. Avui volem parlar amb Enrique Alcántara, que és el president d'Apertur. Enrique Alcántara, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Imagino que la preocupació del sector és màxima.
Sí, absolutament, perquè arribem molt justos en aquestes dates. Portem gairebé 2 anys perdent diners i no és massa temps, no? I ara un altre cop, tot ara al cap d'any, amb una sèrie de cancel·lacions importants, i les noves reserves pel mes de gener molt frenades, no? Molt parades.
Ha arribat el moment de que comencin ja a arribar les ajudes directes i urgents per evitar la desaparició de milers d'empreses, no?
Sí, absolutament. Ha arribat alguna ajuda fins ara, però molt poc comparat amb tot el que s'ha perdut, no? Jo crec que és importantíssim ampliar aquests ajuts, fer-los molt més extensius i centrar-nos sobretot en l'allotjament turístic de la ciutat de Barcelona, que és el que més ha patit de forma claríssima, no? L'allotjament, tot el turisme de la ciutat de Barcelona ha patit d'una forma molt gran i no s'està filant prima a l'hora de fer ajuts, no?
Vosaltres reclameu a les administracions que s'ampliï les ajudes per intentar pal·liar aquesta greu crisi que viu el sector. Què us diuen des de, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona?
Bueno, l'Ajuntament que té molt poc pressupost, que no li pot dedicar pressupost. La veritat és que la capacitat econòmica d'un ajuntament és bastant poca i ha de ser un esforç molt més coordinat entre totes les administracions, no? Probablement Ajuntament, Generalitat i l'Estat. Jo crec que si no es coordinen les tres administracions és difícil que arribi alguna cosa.
Uh-huh. Com es planteja el mes de gener? Perquè totes aquestes restriccions també tindran un efecte important les reserves que teniu al mes de gener.
Exacte. S'han frenat. No estem en cap manera amb el ritme de reserves que teníem abans d'aquest anunci. Imaginem que serà un mal mes. És el que ens toca, és el que tenim per davant, però bueno, nosaltres entenem que les restriccions es puguin fer, és un tema de responsabilitat de l'administració, però han d'anar acompanyades d'ajuts, no es poden fer així sense més, no? Tu pots fer aquestes restriccions, faran el turisme durant un temps, però clar, has de compensar el sector, no? Perquè és el gran damnificat de tot això.
Uh-huh. T'anava a dir, quines són les mesures que preneu els apartaments turístics de Barcelona? Imagino que estan complint amb totes les normatives que imposa el govern pel tema de la Covid, no?
Absolutament. Jo crec que l'esforç més important està sent sempre amb la neteja dels pisos entre la sortida d'un client i l'arribada del següent. Jo crec que els protocols de neteja és la part més important.
Sí.
I després hi anem més enllà, doncs, amb instal·lació de panys automàtics per tal d'evitar una entrega de claus, un contacte amb el turista, entre el turista i el treballador, i fent les tecnologies per reduir qualsevol tipus de risc.
Uh-huh. Fixa't, hem passat de... Te recordes de fa, bueno, ja més d'un any, el tema que es parlava de turismofòbia, que hi havia molt de turisme a la ciutat de Barcelona. Hem passat, com dic jo, ni calvo ni con tres peluques, no? No hi ha hagut un terme mig aquí.
No, exacte. Hem passat d'un extrem a l'altre, no? Jo crec que, bueno, cada cop jo crec que som molt conscients que Barcelona depèn del turisme, que el turisme és bo, que ha portat molts llocs de treball en aquesta ciutat i que el millor que ens pot passar és que es recuperi el més aviat possible.
Doncs això esperem. Enrique Alcántara, com dèiem, és el president d'Apertur, de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, que registren aquestes festes pèrdues de 2,8 milions d'euros. I no només això, cal sumar també la despesa que els turistes haurien de fer a la nostra ciutat i les pèrdues per l'aturada en sec de les noves reserves. Sort, Enrique, ja en tornarem a parlar.
Vinga, molt bé.
Que vagi bé, gràcies.
Bona tarda.
I quasi bé a punt de marxar. Nosaltres, per cert, celebrarem el cap d'any a la Lubina Restaurante, basado en la cocina mediterránea, prestando, ya sabéis, especial atención a los pescados y los mariscos, y con un número de teléfono de contacto por si queréis llamar ahora mismo y reservar como nosotros para celebrar el año nuevo, 93-430-0333. Que sigueu feliços. Bona entrada d'any i ens veiem el 22. Gràcies, salutacions del Montse Rodríguez.
COPE Cataluña y Andorra.
Gracias a los pacientes que confían en nuestro criterio y nuestro método, nos sentimos muy orgullosos de haberles ayudado.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 3631 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
El restaurante La Lubina lleva casi 3 décadas ofreciendo la mejor cocina de mercado.
Y siempre con productos cuidadosamente seleccionados, desde un buen pescado a una buena carne o el mejor ibérico.
Déjese sorprender por sus